Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Ja gairebé, que passen de les 11, tal dia com avui, però de l'any 1992, ens deixava Joan Fuster, assagista, dietarista, historiador, crític literari, activista cultural i poeta. Nascut a Sueca, València, el 1922, la Generalitat de Catalunya ha volgut commemorar el centenari del seu naixement per difondre així, Olga, la figura i l'obra de l'intel·lectual valencià.
Sí, i a més de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears han organitzat diferents activitats durant 2022 en el marc de l'any Joan Fuster. Fuster ha aconseguit quelcom que no és gaire habitual. Els governs valencià, català i balear han coincidit a Sueca, a l'espai Fuster, amb motiu de la celebració de l'any Fuster, i han manifestat la seva voluntat de treballar per aconseguir més col·laboració en matèria de llengua i cultura entre els territoris.
Clar, és per això que avui, un altre punt de vista, volem conèixer millor a Joan Fuster, l'intel·lectual que, des del més enllà, doncs, ha aconseguit d'alguna manera el compromís dels governs per concretar la declaració de Palma, l'acord dels tres governs, estem parlant, per col·laborar en matèria de llengua i cultura. Ens acompanya a l'estudi l'Enric Vicent Sòria, ell és comissari de l'any Fuster. Què tal? Molt bon dia.
Hola, Enric. Bon dia.
Moltes gràcies, bon dia, per estar amb nosaltres. Justament, clar, ara repassàvem una mica la trajectòria, ara la repassarem també aquí al matí a Ràdio Estel. Joan Fuster, a més de tot el que hem dit abans, assagista, activista cultural, creus que el podríem també considerar fins i tot un superheroi?
Home, un superheroi, ell no li hauria agradat gens aquest títol. Ell es considerava un escriptor, bàsicament un escriptor, i un intel·lectual, sí, això li agradava.
Li encaixava, que, sí, encaixava. Se sentia a gust amb aquesta definició.
Avui és justament 21 de juny, fa 30 anys de la seva mort. Per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos, perquè sabem que és un dia intens, no?, que ha començat ja des de primera hora. Qui era Joan Fuster, que, havent viscut sempre a Sueca, va aconseguir ser un referent intel·lectual tan important? Veiem a molts llocs, no?, un dels referents intel·lectuals més importants de la segona meitat del segle XX.
Sí, bé, ell va escriure molt, va escriure 60 llibres, que es diu aviat, i més de 3.500 articles en la premsa, perquè ell es guanyava la vida escrivint, i en aquell moment això, i més en català, significava col·laborar als diaris d'una manera continuada, més de 3 articles per setmana, i va ser molt influent perquè les seues idees eren novedoses, eren àgils, i trencaven bastant amb els estereotips de l'època, i era una mica inesperat, no? Tot allò.
Enric, quin dia t'espera avui a tu? Perquè, clar, ara ho deia la Olga, un dia com avui, fa 30 anys moria Joan Fuster, sí. Recordem que aquest any també se celebra el centenari del seu naixement, dèiem un dia intens, com
sí,
has...
Sí, avui tenim un acte que serà dels més importants, i esperem que més lluïts, de l'any Fuster, de tota la commemoració, que serà a la Biblioteca de Catalunya, i aquesta vesprada, aquesta tarda, i bueno, es faran dues taules redones, un concert breu al final, que farà Borja Penalba, i intervendrà bastant gent, i sí, haurem d'estar allà i no perdre detall de tot el que passa. Sí.
I quin és l'objectiu d'aquesta celebració de l'any Fuster?
Bé, bàsicament, com en tots els escriptors realment importants, l'objectiu és recuperar-lo una mica, no?, perquè la gent jove el conega, perquè els llibres apareguen en les llibreries. Hi ha una part acadèmica, diguem-ne, de fer-ne estudis i aprofundir en la seva obra, però sobretot hi ha una part, diguem-ne, divulgativa, no?, a la docència, a les biblioteques, etc., perquè es conega la varietat i la vastedat de la seva obra. Pensem que és un escriptor que té moltes facetes. No només era assagista de tipus polític, sinó literari, cultural, era poeta, era...
És que ho tenia tot, no? Coses. Clar, que ho tenia tot.
Sí, tocava tots els pals, pràcticament, sí. Excepte la narrativa i que el teatre, no. La narrativa ho va intentar, però...
I què?
No, es veu que no era... Ell mateix...
Cosa estranya.
Sí, se'n va adonar que això no era el seu, i ho va deixar córrer, sí.
I tu recordes, Enric, com i quan vas descobrir la figura de Fuster?
Sí, perquè a casa del meu oncle tenien un llibre d'ell, un dels pocs llibres en català que hi havia per, en aquell moment, i que era Nosaltres els valencians, i jo el vaig llegir d'adolescent, i després, bueno, vaig continuar llegint-lo pel meu compte, sí.
Ara et volíem preguntar justament, perquè fa 60 anys de la publicació, tot és rodó, eh? Ho feia sí. Les coses en anys parells. Sí, sí. Fa 60 anys de la publicació d'aquest Nosaltres els valencians, recordem que va ser el 1962, que el país estava en plena dictadura.
Sí, sí.
Què va suposar la publicació d'aquest assaig?
Bé, va ser un llibre fonamental dins de lo que seria el valencianisme polític i també en general respecte a tota l'àrea, la nostra àrea lingüística, els països catalans, que d'alguna manera la idea de fons del llibre. I també va ser el primer llibre de l'editorial, d'Edició 62, que després ha tingut una llarga i té una llarga trajectòria. I, bueno, va ser el que va obrir l'editorial, que de fet... es va publicar, per aquestes coses estranyes que passaven en aquell temps, es va publicar abans de que l'editorial existís oficialment.
Sí? Sí.
Curiositat,
no?
Sí, 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 sí.
I jo ara estava pensant, aquest Edició 62 deu ser perquè va néixer l'any 62.
Exactament, sí, sí, sí.
Clar que també estan d'aniversari.
Sí.
Aquests 60, no? Els
sí,
60
sí,
anys.
Sí.
Per cert, al web de l'any commemoratiu podeu fer una ullada, és anyfuster.cat, llegim el manifest, no, Enrique? Diu així, en el context polític actual, la virtut dels escrits de Fuster és que són capaços d'agitar consciències i alterar els fonaments d'un estat que encara ens nega. Joan Fuster no va crear els països catalans, els va fer materialitzables com a marc democratitzador de tota una nació. Tu creus, d'alguna manera, Enric, què pensaria Fuster? Si ara mateix aixequés el cap i veiés com estem aquest 2022, l'any que hem sentit a dir més vegades que el català està en procés d'extinció.
Bé, Fuster era una persona alhora pessimista i esperançada. Ell et deia allò de que si el veies el got mig ple o mig buit, ell el veia mig ple. No? Tendia a veure el mig ple en aquests casos. Jo crec que com que es va criar intel·lectualment en una dictadura, el que va passar amb la transició i els inicis de la democràcia, els estatuts d'autonomia, tot això, jo crec que el va decebre prou. Va pensar que ell esperava més d'aquell procés democràtic i que les autonomies al final s'estaven convertint en barreres entre la gent que parlava la mateixa llengua i tenia la mateixa cultura, i veuria, si aparegués ara per aquí, veuria que més o menys les coses havien confirmat la seva impressió, però al mateix temps continuaria esperançat, veuria possibilitats també.
Enric, acabem d'entrar a l'estiu.
Sí, sí.
Ara mateix 11 i 14 minuts.
Ah.
Ja estem pròpiament a l'estiu, eh?
Sí, sí.
Va escriure sobre l'estiu, Fuster?
Sobre les estacions, i això va escriure poc, no? Ell era poc paisatgístic i poc climatològic, no? Tenia... Els seus temes eren les idees i agitar idees i pensar sobre elles i les altres qüestions. Té algunes coses, diríem, més líriques en la prosa, però relativament poques, poc.
És curiós que ara amb prou feina sentim a parlar de països catalans, tu deies, bé, si aixequés el cap veuria que no ha canviat gaire la cosa. Sí. Amb algunes coses, ara ja no sentim ni tan sols a parlar de països catalans. De fet, ens sobtava, no?, aquesta col·laboració entre els tres governs, que dèiem al principi, Catalunya, Balears i la Comunitat Valenciana. Tot i així, Fuster tampoc ho va tenir fàcil. Arran de la publicació d'aquest assaig, no?, de Nosaltres els valencians, va perdre feines, col·laboracions, a diaris de València, i va patir dos atemptats l'any 1978 i el 1981. D'on li ve o com sorgeix aquesta consciència de país de Fuster i de no deixar-la?
Bé, en el seu cas, jo crec que bàsicament és pel fet d'una realitat que resultava tan evident que era fins i tot ofensiva, no? Pensem que quan ell es cria en l'any 40, 42, 43, per exemple, que va estudiar a València, a Dret i això, a Sueca i a València, en bona part també, tothom parlava en català, tothom. No era una cosa que parlés alguna gent i una altra no, no? I, en canvi, oficialment, la llengua no existia. No s'estudiava a l'escola, en la Universitat de Tret, ens ho podem imaginar. No existia, simplement. El contrast era tan fort, era tan bèstia, i la persecució a la llengua era una cosa tan marcada que això jo crec que el va posicionar, diríem, d'una manera que ja no va canviar, no? I després la consciència política d'explicar-se per què passava això, no? I com era el nacionalisme espanyol i com actuava en ple franquisme, jo crec que el va situar i ja no va canviar, no? En la defensa del que era per a ell l'autèntica realitat valenciana i catalana.
Però era molt fidel a les seves idees.
Sí, 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 molt. I encara que ell es considerava poc valent, deia...
Ell es considerava sí, sí. Poc valent?
Va assumir els riscos de la seva posició amb molta fermesa, sí, sí.
Passa l'hivern i no aconseguis que esborrar del record alguns dels moments especials que vam viure durant els 2 mesos i els 21 dies que vàrem menjar-nos el món tu i jo. Avui necessite posar punt a part, vull fer inventari de totes les coses que m'ha regalat.
Ara estàvem escoltant a Paola Bajos amb aquest inventari, una cançó preciosa, no? Cantautor de Torrent, que de fet ha estat ja preparat, no? Aquesta obra de teatre que hem pogut veure els tocadiscos de Fuster. Fer aquest inventari, com ha estat fer aquest inventari en aquest any Fuster, Enric?
Bé, jo el tocadiscos de Fuster, de Pau Alabajos, l'he vist en una versió, diguem-ne, reduïda, que vam fer en una fira de llibres a Barcelona, i no he vist l'espectacle sencer, però vaja, venint d'aquí bé, segur que l'espectacle sencer està molt bé, i la versió reduïda també, no? I dona una imatge del que era el personatge molt correcte.
Clar, sí. Perquè a partir no? Ha fet com una relació dels textos de Joan Fuster, sí. En aquesta obra de teatre.
I també, d'alguna manera, ressalta un fet que potser no és molt conegut, que ell va ajudar bastant a fomentar el que va ser la nova cançó. Hi ha anècdotes molt curioses. Aquesta me la va contar Raimon mateix i jo no me l'esperava. Sí, sí, Raimon mateix, jo no me l'esperava.
Quina és?
Que li va pagar el bitllet de tren per anar a Barcelona. Sí. Ell va veure que Raimon tenia...
Quan costava? Sí. A veure, explica'ns això.
Els diners que li va costar, això ja no ho sé.
Això no vas entrar,
no? Això ja no ho sé. Però ell va veure que ell tenia unes... Raimon tenia unes grans possibilitats, però que havia de venir a Barcelona a fer-se sentir, no? I com que l'altre no anava precisament abundant de diners, doncs li va pagar el bitllet de tren, no? Fins i tot en aquest extrem va col·laborar a fomentar la nova cançó, a part de textos en els discos i articles i de tot, no?
Enric, com a comissari de l'any Fuster, abans ens deies, un dels objectius d'aquest any Fuster és popularitzar la figura de Joan Fuster. Ara, per qui ens estigui escoltant i no hagi llegit res de Fuster, per on podria començar?
Bé, això depèn de gustos, perquè hi ha per a tot, no?
Amb tot el que va escriure.
Sí, hi ha per a tot. Jo crec que el Fuster més Fuster és el de Diccionari per a ociosos i altres llibres d'assaig variat, no? Diccionari per a ociosos seria per a mi és una molt bona entrada, o el primer llibre que va publicar, Les originalitats, que també trobo que està molt bé. Qualsevol d'aquests, hi ha altres com l'home mesura de totes les coses, qualsevol dels llibres d'assaig general seria una bona entrada. Els de tipus més polític, pues, evidentment nosaltres els valencians seria el llibre capdalt, el més important. I després a mi m'agraden especialment i trobo que són molt poderosos i molt significatius els llibres dels aforismes.
En parlarem després. I és fàcil trobar-los?
Sí, ara sí, perquè s'acaben de reeditar un dels llibres d'aforismes de Fuster, el Consells, Proverbis i Insolències, s'acaba de reeditar ara mateix, i a part per la xarxa ja per tot arreu d'aforismes fusterians, perquè són molt incisius.
Clar, és que ara no estava parlant, no?, d'aquests d'aforismes. Ens ha cridat l'atenció, Olga, que busquen informació sobre Fuster. Hem llegit un article del VilaWeb que diu així: Joan Fuster, l'home que feia piulades abans que existís Twitter, sí. Perquè se'l considera, no?, el rei dels aforismes, aquestes frases curtes que em feia menció ara l'Enric, una mena de sentència, no?, que et fa pensar.
Sí, bé, és una idea semblant, no?, a la piulada. L'aforisme ja és així, des de que va aparèixer, no?, com una espècie d'epigrama en prosa, molt curt i efectiu.
Els únics plaers que no defrauden són sempre els imprevistos. Si tens tens cosa a aprofitar. Li atrau tant el perí perquè és conscient que altera la rutina. Reivindica el dret a canviar d'opinió. És el que us negaran els enemics més cruels.
Clar, estem escoltant a Andreu Valor, no?, que va fer aquest tema Entre el bé i el mal, el que el va escriure a memòria també Joan Fuster. No, Enric?
Sí, bé, hi ha uns quants cantautors que han fet abans i ara musicant textos de Fuster. El cas més conegut és el de Lluís Llach, que va fer Criatura dolcíssima, un poema de Fuster en una versió molt bonica.
Preciosa aquesta cançó.
Sí, en una versió molt bonica. I ara també hi ha Jordi Ventura, Pau Alabajos, Borja Penalba i uns Maria de Malbonet també ha musicat textos de Fuster.
I ara que estàvem parlant d'aquests aforismes de Joan Fuster, clar, existeixen fins i tot diversos llibres, no?, de Fuster dedicats a aquests aforismes. Per quin podríem començar? Quin et ve al cap ara mateix a tu, Enric?
Bé, jo el que vaig llegir primer, i quan feia primer de facultat, que m'ha agradat moltíssim, sí, va ser Judicis Finals, però Judicis Finals és un llibret de raça moll, de Mallorca, que està inclòs dins de Consells, Proverbis i Insolències, que és això més una altra tanda d'aforismes, i tant per tant, doncs, el que cal llegir és el llibre sencer, no?, Consells, Proverbis i Insolències, i després en té més, en Sagitari i en altres llocs.
Tot just avui fa 30 anys de la mort de Joan Fuster. L'agenda d'activitats estan a la web anyfuster.cat. Abans deies avui a les 6 de la tarda. Hi ha un dels actes més importants, és a la Biblioteca de Catalunya. Serà a les 6 de la tarda, com deies. Un dels altres actes commemoratius de l'any és l'1 de juliol, que sembla que falta molt, però és la setmana vinent, que serà a Palafrugell i tindrà lloc una visita guiada a l'exposició Joan Fuster, Josep Pla, una conversa infinita. Et volíem preguntar per quina era la relació de Fuster. Abans ens deies, no?, Raimon, ell, la nova cançó, com havia influenciat també, però quina era la relació de Fuster amb altres intel·lectuals de l'època?
Bé, amb Josep Pla concretament va ser una relació molt estreta i molt amistosa, tot i que estaven en desacord en pràcticament tot. Però...
sí, té mèrit, això.
Sí, però això és igual. En realitat, hi havia coses molt profundes que sí que els unien, el sentiment de la literatura, la manera d'escriure, la sensació que tenien de que... la primera obligació d'un escriptor és fer-se llegir, i més en català, on en aquell moment hi havia un problema de manca de lectors molt gran. La ironia, el sentit així mordaç que tenien tots dos en l'escriptura, tot això els feia que se sentiren molt acostats l'un a l'altre, encara que estiguessin sempre discutint, perquè en realitat era una amistat discutidora, no? I es deien de tot, però molta cordialitat. I bé, es van tractar durant molts anys i van mantenir una amistat molt, molt fonda, en el fons. De fet, l'últim acte que va fer Fuster va ser un homenatge a Josep Pla.
Com es relacionaven? Perquè em sembla que a Fuster costava treure'l de sueca, s'escrivien...
Sí, s'escrivien, però no costava tant com sembla. Això forma part també de la mitologia del Fuster tancat a Sueca, que no és cert, ell venia molt a Barcelona, i ja que estava a Barcelona, pues, passava pel mas d'allò friu i però fes falta, no? El que ell no conduïa, sempre l'havia de portar algú, però bueno...
No conduïa.
Però afortunadament els seus amics s'hi conduïen, ja el portaven cap aquí i cap allà, no? I Pla, que tampoc devia ser un conductor gaire brillant, també el duien. Va anar moltes vegades a Sueca, com a mínim 12.
Déu-n'hi-do, doncs, a trobades,
sí,
no?
Sí, estaven a gust junts.
Clar,
sí.
Hi havia connexió. Sí. Escoltant el mateix, tu te'n recordes, Enric, de la careta? Això era del programa Vostè Pregunta, era un programa dels 80, presentat per Joaquim Maria Puyal, que vostè deia que no volia definir-se per no reduir-se a unes quantes línies, que ja ens estan queixant molt amb el que ens estàs explicant avui de Joan Fuster, no? Reconeixer que hi havia unes constants en els seus llibres i articles, i Olga, a tu t'ha cridat moltíssim l'atenció?
Que apareix fumant. Clar, era habitual als anys 80, però ara sobta molt quan ho veus.
Sí, però en aquell temps ho feia tothom, a part de que Fuster fumava molt. Era un fumador.
Era fumador
constant. Sí.
Constant.
Constant, sí. I a part d'això, és cert que no li agradaven gens les etiquetes, perquè les etiquetes serveixen sobretot per a no pensar.
Ja. Yeah.
Poses l'etiqueta i ja no t'hi has de calfar més el cap. I ell volia el contrari. No?
I què creus tu, amb aquest any a Fuster, que dediqueu a aquest any 2022, què t'agradaria tu, Enric, o quin és també un altre objectiu d'aquest any, no? De desmitificar una mica o mitificar aquesta figura de Joan Fuster, aquelles coses que deies, no? És que Joan Fuster no era així, no? Sí. I fins ara tenim com aquesta etiqueta, no? que li posem.
Sí, bé, això passa com amb totes les figures conegudes, que es crea una imatge d'ells que en algunes coses és certa i en altres no, i a partir d'ahir pues, la gent va divagant. Per exemple, el Josep Pla en boina i rural, quan Josep Pla als anys 30 va viatjar més que ningú a Catalunya i era la persona més urbana del món. Mm. No? I aquestes etiquetes de vegades ens amaguen el personatge, no? I en el cas de Fuster passa igual, aquell va viatjar bastant, va venir a Barcelona molt sovint i no estava enclaustrat a Sueca. No?
Un dels aforismes de Fuster és «I morir deu ser deixar d'escriure». Fins quan va escriure Fuster?
Pues quasi fins al final, de fet fins al final. Ara, escriure amb una intensitat alta, constant, fins que va poder entrar de professor a la Universitat de València, cosa que li van posar molt difícil, i al final ho van aconseguir, i va aconseguir, un sou...
Estable.
Estable, sí.
No de periodista, ni d'escriptor.
I amb això, com que ja era un home gran i estava bastant cansat, doncs va frenar una mica, perquè tampoc no ho necessitava ja de la manera compulsiva que ho havia necessitat abans, no parar d'escriure. I va frenar una mica, però sí que va continuar escrivint, però no al mateix ritme frenètic.
Doncs ha estat un plaer repassar la figura de Joan Fuster amb l'Enric Vicent Sòria, que és comissari d'aquest any Fuster d'aquest 2022. Recordem avui la Biblioteca de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes organitzen aquesta jornada d'homenatge, no? Dia clau, diguéssim, Enric, que m'ha agradat molt també escoltar l'hora a les 6 de la vesprada.
Sí.
A les 6 de la vesprada, la Biblioteca de Catalunya, que recordem està al carrer Hospital 56 de Barcelona. Doncs animem a tota aquella gent, a tots aquells oients que vulguin saber sobre més coses sobre Joan Fuster. Doncs allà hi trobarem també a l'Enric, no? Estaràs present, Enric.
Sí, i seré per allà. El que passa és que estaré, diríem, no participaré en les taules redones, però sí, estaré mirant què passa. Sí.
Què us sembla, si acabem aquesta entrevista, escoltant justament aquella cançó que ens has recomanat, de Lluís Llach, no?, amb aquest text de Joan Fuster, que és aquesta criatura que m'encanta, dolcíssima. Enric, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Criatura dolcíssima que fores, la sola riba forta un deix d'idea, la mà que entra les meues perdurava, la mà que entre les meues perdurava. No sé si m'estimaves, t'estimava, i això era tot, i això era prou, i els nostres cossos obraven en llur glòria. Cossos obraven en llur glòria.
Ràdio Estel.